Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Reprenem la roda política que avui dediquem a la gestió dels residus. Ara, Lourdes, volem que els nostres convidats interactuïn en aquesta tertúlia. Recordes qui ens acompanya, perquè hem perdut un convidat.
Doncs sí, ens acompanya el Josep Maria Hugué, ell és el vicepresident de l'àrea de gestió de residus urbans i d'educació ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia a tothom.
Tenim també a la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Molt bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
I el José Manuel Cavada, és el regidor de Medi Ambient de Cunit. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, per començar, heu parlat del tema d'educació, de que la gent no entén. Creieu, començo una mica fort, creieu que el relat s'ha construït bé de cara a la ciutadania? O ho veu més aviat com un càstig? Josep Maria, va, comença amb tu.
El relat s'ha construït bé. Bé, a veure, el relat al final es construeix sempre legislant, no? I a partir de que hi ha la directiva europea, aquí comença el relat, no? És a dir, es posa blanc sobre negre amb aquesta directiva, es veu que doncs, no fem bé les coses, es posen uns objectius a mig i a llarg plaç, i es veu doncs, que estem molt lluny d'aquests objectius i, per tant, se'ns posen uns deures i, a partir d'aquests deures, doncs, unes accions. I aquestes accions doncs, van lligades amb aquests canvis de sistema que hem parlat fins ara, no? El porta-porta i el contenidor tancat amb accés d'usuari, amb identificació d'usuari. I la ciutadania ha d'anar cap a aquest objectiu, no? I hem d'anar conjuntament i per part nostra, per part dels polítics, doncs hem d'intentar de totes que la ciutadania sí o sí ens compri aquest relat, perquè és que no hi ha un altre relat, és el que us deia abans. És a dir, no podem anar cap a l'infinit de producció de residus sense tractament, sense destriar aquests residus, perquè això és insostenible i cada vegada més doncs hem vist doncs, que ens surt més car el fer-ho malament. I a la llarga, si tot això ho fem bé, la gent doncs, fa el que ha de fer, tots fem el que hem de fer, podrem arribar a allò que també diu aquesta directiva, que és el pagament per generació. És a dir, ara mateix doncs, tu pots ser una persona que visquis en un domicili i visqui sol i pagues la mateixa taxa d'escombraries que una vivenda, un habitatge que visquin sis, no? Per tant, no sé si és de modo coercitiu o no, però no hi ha un altre, no hi ha un altre que hem d'anar cap aquí.
Uh-huh. Fina?
Jo hi ha una part que la comparteixo amb el vicepresident. L'altra és, jo penso que més que perquè ens ho digui Europa, hauria de ser una cosa de consciència nostra ja. El que sí que és cert, que quan hi ha una normativa que t'obliga, doncs, i que a més, doncs, a partir d'aquí doncs, pots posar unes taxes que s'ajustin i a més, doncs, si cal doncs, posar unes penalitzacions, doncs la gent s'acaba posant més les piles. Però a mi m'agradaria més que fos per un tema de consciència, no? Allò que suposo que també compartiria amb el vicepresident, de que fos una cosa més de consciència perquè tot això, doncs, al final, el que ens ha de reportar és una millora amb el medi ambient, tot un tema de sostenibilitat i de més. No? Ara, arribar a l'altra part que ell deia, no? de tenir un pagament per generació, doncs, ostres, tenim uns sistemes que avui per avui doncs, encara no funcionen del tot. Nosaltres que ja estem, us explicaré el cas d'Olèrdola, que va acompanyat de quatre altres municipis que ja fa uns anys que estem amb el porta a porta. No? Nosaltres aquest any, per exemple, ens havíem plantejat aquest 2025 doncs, fer la taxa ja per generació. Clar, què ens va passar? Que quan teníem ja doncs, la cosa una mica encarrilada amb els primers estudis i demés, vam veure que les dades sobre les que ens havíem de basar doncs, perquè aquesta persona que vivia sola, per exemple, no pagués el mateix que una casa que n'hi ha quatre, per dir-te un exemple, doncs resulta que el sistema que ens havia de suportar i validar l'aplicació de la taxa no funcionava. Doncs, a la ciutadania li costa, no? Que quan des de políticament li demanem l'esforç de que faci les coses bé, de que destriï, de que tregui la cada una de les fraccions el dia que toca, no? Quan llavors li expliquem que anem a treballar per un pagament per generació, llavors resulta que li hàgim de dir que ara no li podem aplicar perquè no tenim el mecanisme correcte, no? Vull dir, és com una mica tot plegat un desgavell. Per això deia, una mica responia a la teva pregunta, no? Que deies, s'ha fet bé o és un càstig? És una mica una paradoxa, eh? De tota manera, jo sóc una ferma defensora del porta a porta, de que és còmode i l'única cosa que hem de fer és posar-nos un xip mental de que mai ho tindrem tan bé com que ens passin a recollir cada una de les fraccions per la porta, llevat del vidre, que no ho fem cap dels municipis, pel tema del soroll. Però imagineu-vos vosaltres, només hem de mirar el calendari que tots tenim posats allà, que al final te l'acabes sabent de memòria,
a la nevera, no?
Treure la fracció... Perdó? A la
nevera,
no?
A la nevera, no?
Sí, sí. Doncs que només et cal, sí, tenir una mica d'espai a casa, això és cert, però només et cal veure quin dia et passaran per la porta. Perquè a més tens una franja horària oberta, eh? Parlo del porta a porta d'aquests 5 municipis. Hi ha una altra història a la que jo sí que no entraré perquè diguem que no són municipis, no és un municipi com Vilafranca i tal, penso que ha de ser complicat, però jo parlo del meu, clar, del nostre municipi, no? És tan fàcil com treure-ho cada dia i després el vidre tens el contenidor, que és aquests que es parlàvem, que en el cas d'Olèrdola doncs seran els nous que ens afecten en aquest nou contracte, no? Per tant, és una cosa de conscienciació i tal. Ara, a la vegada, ja que demanem això i que estic explicant tots els grans avantatges del porta a porta i que, a més, com s'ha explicat a la primera part doncs, de la tertúlia, aporta una millor reciclatge i de més qualitat, home, després nosaltres també tenim una feina, que és que tots aquells sistemes que mesuraran el fet de poder fer el pagament per generació els hem de tenir activats, perquè si no la ciutadania, us ben asseguro, que no ho entén. I a mi em costa fins i tot explicar-ho, eh?
Normal. José Manuel Cavada.
Bé, a veure, el tema de... Ara parlava ja del pagament per generació, que jo això ho veig com molt complicat a dia d'avui, tant aquí com qualsevol municipi, més que res també pel tema de la pedagogia que s'ha de fer prèviament, perquè si no, jo penso que portem un any fent el porta a porta i clar... Només és el fet del canvi de sistema, que hi ha gent que t'està abocant la brossa o no toca, imagina't si a més els hi dius que pagaran en funció de les vegades que treguin la brossa. Llavors, clar, veig que és com una mica complicat, no? Llavors, el que sí que hem fet des de Cunit ha sigut aplicar una bonificació, com que ja tenim els contenidors xipats, per incentivar la separació de l'orgànica, que és la fracció que hem observat un increment més gran en aquest primer any del porta a porta. Era una fracció que tradicionalment anava al contenidor gris, amb la qual cosa estàvem pagant molts diners per aquesta matèria orgànica, que no, la majoria és aigua, i estaves pagant per cremar i evaporar aigua, no? Llavors, com que hi ha un retorn del cànon de l'agència en aquesta fracció, hem volgut fer aquesta pedagogia de dir, treguin vostès el contenidor marró i tindran un 10% amb una fracció, no? O sigui, hi ha una franja de vegades l'any i tindran vostès un descompte del 10% a la taxa de la brossa, no? Per intentar motivar, incentivar i motivar la gent que encara no... Perquè tenim constància, no? Que hi ha gent que té els contenidors i alguns encara no els han tret mai al carrer, no? Llavors, és allò que dius, bueno, doncs anem a donar un estímul positiu, no? Perquè el pagament per generació la gent ho pot interpretar com el que és lo just, eh? Perquè al final qui més genera és qui ha de pagar més, perquè al final no deixa de ser un servei que costa uns diners, llavors seria lo més just. Però, clar, la gent ho veu com un càstig, no? En plan, no? Voy a pagar más. Pues no saco el cubo, saps? I llavors me'n vaig al bosc i tiro la brossa allà i així no he de pagar. Llavors, és el risc aquest, no? Si ja ho estàs veient que per un canvi de model hi ha gent que aboca o no toca, imagina't si a més els hi dius que el seu rebut anirà lligat a la producció que generi, no? Ho veig que és un tema que encara s'ha de polir molt perquè no, ara mateix em sembla com inconcebible, no? És allò que dius, porto un any de porta a porta i amb tot el que ha anat sortint I m'imagino, a més, posar això i dir, hòstia, no sé jo fins a quin punt estem preparats.
Agafant una mica el relleu del que esteu parlant, de la generació per residus, hem parlat del relat. Clar, molta gent... No m'estic posicionant i sabeu que no anirà per aquí ni en contra ni a favor. És a dir, és una normativa europea, l'hem de complir i ja està. Però sí que és cert que en els darrers anys, i aquí segurament em podeu ajudar, jo recordo que antigament potser parlo de fa 30 anys, no hi havia aquesta quantitat de residus que generàvem. És a dir, anaves al mercat, no t'ho posaven embolicat en 40.000 plàstics i Fina i José Manuel ja saben per on vaig aquí. Josep Maria, encara no em coneixes, però ara veuràs per on vaig exactament. Al final, jo vaig a comprar una gran superfície, no diré noms, i m'endosen tot amb plàstic, plàstic i plàstic. Antigament, no fa tants anys, el vidre es retornava. Clar, davant d'aquesta tesitura, jo crec que sí, hem avançat molt, però penso que potser hem anat... i ja no parlem de l'obsolescència programada, no? Hem anat en detriment de nosaltres, no? És a dir, una de dues, o comprem excessivament o realment crec que fa 30 anys ho feien millor que ara. No sé si estareu d'acord amb mi o no. Per on començo, va? Qui vulgui. A veure qui es llença primer a la piscina.
Bé, no, ja començo.
Mireia.
Jo.
Bueno,
No, saps què passa? Que jo crec que és més l'estil de vida que portem ara, de rapidesa i comoditat, perquè jo aquest exemple el poso moltes vegades, no? Quan la gent em diu això que acabes de dir tu ara mateix, no? Vaig al supermercat i tot m'ho donen envasat. Llavors jo els hi dic, no diré marques de supermercat, però bueno, hi ha un supermercat molt gran a Cunit, on tu tens el taulell per agafar les coses... la carn te la tallen i te la posen amb el paperet i la bosseta de compostable, o tens l'opció d'anar a la nevera i agafar la mateixa carn amb la safata de plàstic. La gent va ràpid i agafa la safata de plàstic i s'emporta la carn envasada amb la safata de plàstic. Al final, per la pressa, per no esperar-te al taulell, però tu tens l'opció d'estar allà. Que la gent no s'emporta mai les safates de plàstic, ja ho deixarà de fer al supermercat. O sigui, al final, el fet de que hi hagi totes aquelles neveres plenes de safatetes de plàstic amb carn tallada a dins, és perquè la gent la consumeix. La gent va amb pressa, agafa la carn, perquè li és molt més pràctic i molt més ràpid que fer una cua amb un taulell i dir-li posi'm 500 grams d'un bistec de vedella. No? Llavors, tens l'opció també tu de fer-ho, no? De dir, doncs no me'n vull emportar tant. Una altra cosa és tot el tema del vidre, que totalment d'acord. També veig que també és un tema de comoditat, no? Jo me'n recordo quan tornava les ampolles del Vichy.
Tal qual, és que jo estava pensant en aquestes i les de la llet.
I això ja es va deixar de fer per un tema, suposo que de comoditat, de dir, vull pensar que va ser per comoditat i no per altres coses que se m'escapen.
Josep Maria, que anava
amb els dos. No, coincideixo, no?, amb el José Manuel també, perquè al final és un tema de la societat que tenim muntada, no? És a dir, que és una societat que anem corrent tot el dia i anem a lo fàcil i a lo còmode, no? I llavors jo també voldria dir amb això que també de la mateixa manera que legislem o que es legisla per de cara a la ciutadania d'aquests residus, doncs probablement també hi ha que millorar la legislació en quant a la indústria, no? És a dir, a l'emmagatzematge i com ho fem, no? També a nivell de la indústria, perquè avui dia doncs, vas a qualsevol supermercat pràcticament i et trobes un plàtan embolicat en plàstic o una magdalena embolicada en plàstic.
Sí, senyor.
Les magdalenes, cada una de les magdalenes. Dius, escolta'm, és que arribem a un punt de l'absurditat, no? És a dir, tot això genera un residu que al final on te'l posem i és insostenible, i és el que et deia jo també al principi, és a dir, que hem de pensar en generar menys residu. I això també probablement passa per legislar-ho, és a dir, no pot ser que hi hagi envasos individuals d'una cirera. Vull dir, no, és absurd. És absurd.
És que per aquí jo anava amb el tema, perquè al final, és a dir, tu pots voler reciclar. Sí, que pots portar el tàper i que t'ho posin al mercat. A veure, senyors, estem a ple segle XXI, intentem posar les coses fàcils. Que antigament et podies portar cigrons, no? Ara em sembla que ha canviat va canviar pel tema d'alguna cosa. Ara diria una bestiesa i no vull colar-la, però al final... És a dir, si aquí es legisla d'una manera, no, Josep Maria? I després, de cara a les grans empreses, es legisla d'una altra, al final, per molt que el ciutadà vulgui ser exemplar i per molt que vulgui reciclar i el medi ambient, al final ve una contradicció en potes, que una mica el que deia la Fina abans.
Sí, exactament. Vull dir, hem d'anar tots a una, no? I sobretot l'objectiu ha de ser la producció de menys residu. I el plàstic, que cada dia n'hi ha més, no? Treure'l i tornar això, no? El que es feia abans, escolti, posi'm 100 grams de no sé què, de no sé quanto, no? El retorn de l'envàs... I tot això, no? El que passa que això és fer un gir de 180 graus i bé, també cal pensar de que estem preparats per fer això, estem conscienciats de fer això. Això és una altra pregunta important, no? Perquè al final hem arribat a un punt que la gent s'ha acostumat de tal manera que tirar enrere o canviar de direcció és complicat. I et dic bàsicament, i amb això coincideixo amb tots, no? De conscienciació i educació per la ciutadania i per tots, per la indústria, i mirar de canviar aquest model tan que ens porta no sé on, no? No sé on, no?
A mi permeteu una intervenció breu, però al final tot passa també pels hàbits. Si tu vas, i no voldria carregar-me les grans superfícies ni molt menys, perquè en el meu municipi en tenim i, escolta'm, benvingudes siguin, no? Però si passem a la compra al comerç de proximitat, moltes de les coses que estem parlant decauen, perquè tu vas a comprar, doncs, no sé, l'embotit o el que sigui, i clar, el compres, te'l tallen al teu davant i te l'emboliquen en paper, passem del plàstic, etc etc. Ara, clar, aquí entraríem també en un altre debat. Moltes vegades, quan podem anar a comprar amb el tipus d'horaris que fem? No? I no estic parlant de que els comerços de proximitat hagin de fer més hores, eh? No se malentengui, però tenim la comoditat. Quanta gent de les que estem aquí o ens escolten no compra ja fins i tot els supermercats, les grans superfícies, per internet? I ho va recollir. Doncs, clar, què passa? Tot això genera que si el tema de tot el que és els embolcalls i tot això no està legislat, acabarem sempre comprant plàstics i demés, perquè el fet d'anar a la botiqueta del poble o del teu municipi et costa d'anar-hi. Jo també voldria fer un altre punt, eh? No sé si no en recordareu, no fa gaire, poder fa un parell d'anys, encara no, i ara amb aquest mandat, eh? Hi va haver una campanya de Carmanyoles, no me'n recordo d'on te venia, no, ara no feu dícia de la Generalitat, si era la Diputació o d'on te venia. I bé, la gent les va venir a buscar, però per tenir-les a l'armari.
És com el tàper, després no sabes on tens la, sí, exacte, tens la tapa.
Exacte, que després has d'anar a la deixalleria i llençar-los, vull dir que fa una mica irrisori, no? Però que ja s'han intentat, de polítiques de dir, regalem una bossa, regalem una bossa de roba, val? Per anar a comprar, i a més regalem el tàper. I el kit és molt maco, i es fa servir una vegada. Llavors, torna a ser, eh? I em sembla que està la paraula avui més anomenada.
Contradictori.
Conscienciació, pedagogia i de més. Però, clar, a tot això ens ha d'acompanyar la legislació, com deia el Josep Maria Hugué, perquè si no ens acompanya, aquí podem fer trampes al solitari. I també volia dir una cosa, heu parlat de quan es tornava el vidre, de quan es tornava, doncs... jo també haig de dir que els que tenim una edat, a més també tornàvem al sifó, eh? Deixeu-me fer la broma.
Oh, perquè, és veritat, és veritat.
Us en recordeu, no? Pel sifó has de tenir ja una edat. Ja has de tenir una mica més edat, eh?
Et conserves però... molt bé, Fina.
Gràcies, gràcies. Sí, sí, els 60 els tinc a tu. No, no passa res, jo sóc d'explicar-ho, eh? I més, en certes anècdotes ràpidament ens veiem. Però que, escolta, i no ens passava res. A més, això també comportava una manera de comprar, una manera de relacionar-se, no? Perquè al final tu anaves a tornar a l'envàs que fos a la botiga del teu, no sé, del teu barri, del teu municipi, i això feia doncs, que fins i tot doncs, et relacionaves i compraves d'una manera molt diferent a la d'ara. Per això dic que aquí es pot ampliar la tertúlia les hores que vulgueu, i a més, com tu deies abans, a tu et coneixem, però a mi també em coneixeu, no? Que m'agrada anar a buscar fins i tot a l'altre extrem, no? Però sí, realment d'aquí hem de sortir amb la idea que hem de generar menys residus, però la legislació ens ho ha de posar fàcil. Si no, és difícil lluitar contra tot això, perquè igual que li diem a la ciutadania que no consumeixi tant de plàstic, però resulta que anem a comprar i trobem plàstic. Plàstic, vidre o altres, eh?
Fina, has obert un meló al tema del comerç de proximitat, que això ens donaria per hores, dies...
M'agrada obrir molt hores.
I setmanes. M'ha agradat molt, el que passa és que tenim 3 minuts exactes per tancar la tertúlia. Aleshores, sí que us demanaré a cadascú de vosaltres que en un minut doncs, expliqueu el que us agradaria o com podem conscienciar la ciutadania i millorar aquestes dades de reciclatge. Josep Maria, comença amb tu.
Bé, a mi m'agradaria, doncs, ja des del punt del càrrec de vicepresident, no?, de la Mancomunitat, d'aquest desplegament d'aquest nou sistema de recollida, doncs, fos un èxit i que tinguéssim això que dèiem abans, no?, que tinguéssim, sobretot, la implicació de tota la ciutadania i que això sigui un punt d'inflexió cap a aquesta nova... el que ha de ser la nova tendència, no?, que dèiem, de produir menys residus i els que produïm que sigui d'una forma destriada i que no hi ha marxa enrere i que bé, que o ho fem així o aquest planeta doncs, d'aquí uns quants cents d'anys doncs, no el coneixerem.
Fina.
Bé, jo... Vull dir, m'adhereixo a les paraules del vicepresident i també m'agradaria fer una crida a dos conceptes que no hem parlat gaire, que és el recuperar i el reutilitzar. Pensem que ens hem dedicat més a parlar de tots la part més de deixalles, per d'alguna manera, però recordem, no? Vull dir que tenim, doncs, per exemple, tot el tema de la roba, tot el tema de les sabates, etcètera, etcètera, o mobles i tal, que s'ha fet una, penso que una molt bona aposta en aquesta nau que hi ha al polígon industrial d'aquí baix al Clot de Moja, que es diu Com Nou, que el que fa doncs, és conscienciar-nos que tot té una segona utilitat, tot té una segona vida, o tercera. I això, vull dir, a part de donar doncs, feina a persones que estan en un tema de reinserció i tal, que em sembla una aposta preciosa i molt maca, però que també ens ha de fer pensar no, que ostres, recuperant i reutilitzant, també el que estem fent és generar menys residus d'un altre tipus, però em sembla que és una bona aposta i aquí ja ho vaig fer en el seu moment, però des d'aquí també doncs felicitar per aquesta iniciativa a la Mancomunitat, que és a dir que a més la van presentar el vicepresident i jo a Olèrdola fa gairebé més d'un any i que està donant els seus fruits i em sembla que també cal posar-ho en valor.
José Manuel.
Bé, jo molt ràpid. Jo vas comentat abans lo del càstig, que semblava que estaves castigant a la gent per fet de canviar el sistema i posar sistemes d'aquests. Més que com a càstig, jo el que m'agradaria remarcar és que és un tema de responsabilitat, no? O sigui, al final... Tots vivim en societat, hem de ser conscients de que ja reciclar ja no és una opció, és una obligació de tots i que no és cap càstig, que és un tema de responsabilitat.
Doncs Josep Maria Hugué, Fina Mascaró i José Manuel Cavada, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en Xarxa i comencem per explicar-vos que aquest dissabte es va celebrar la primera edició de la Mostra Intercultural de Construccions Humanes, en aquest cas a Vilafranca del Penedès, una mostra que té voluntat de ser bianual i que, a més de les colles locals, de castells i de balls locals, aquest any comptava també amb la presència de tres grups de l'Estat. Concretament eren el Grupo de Danzas Villa de Briones i els Danzadores de San Asensio, tots dos de la Rioja, i també el grup Duguna Iruñeco Danzariac, de Navarra. La mostra pretén donar a conèixer i comparar l'evolució del Ball de Valencians, que des del segle XVII va realitzar diferents actuacions a diferents llocs de Catalunya i també de l'Estat. L'escorxador acollia al matí una part científica amb una ponència de Miquel Aramburu, reconegut folclorista i investigador del patrimoni etnomusical i coreogràfic del País Basc, que tractava sobre els diferents elements que formen part del paloteado, entre ells els petits castells que es fan en diferents pobles d'Euskal Herria. D'altra banda, a la tarda hi havia la part festiva de la mostra intercultural, que començava amb una recepció oficial a l'Ajuntament de Vilafranca i, posteriorment, amb una cercavila, els falcons acompanyaven les colles foranes a la plaça de la vila on es van fer les actuacions. Unes actuacions per part de tots aquests grups, a més també dels castellers de Vilafranca i dels xicots de Vilafranca. Els castellers van estrenar el 3 de 9, el primer de la temporada, i, d'altra banda, també, per acabar, la Moixiganga de Vilafranca representava els seus quadres de representació de la Passió de Crist. Dir-vos també que el bosquet de Sant Miquel d'Olèrdola inclourà zones d'esbarjo i de descans, reforçant el seu caràcter d'espai verd accessible a tota la ciutadania. El projecte de naturalització del bosquet recuperarà aquesta zona verda de Sant Miquel d'Olèrdola, fent-la atractiva i accessible amb la mínima intervenció en el medi. Així ho resumia l'encarregat de redacció del projecte, Alejandro Orozco, enginyer paisatgista d'Entrem, durant l'acte de presentació realitzat divendres passat a la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olèrdola. S'habilitarà una rampa d'accés que salvarà els actuals 13 graons d'accés a la zona. A més d'aquesta actuació, que garanteix l'accessibilitat a tothom en l'espai, el projecte es caracteritza per habilitar dues zones diferenciades, una d'esbarjo i l'altra de descans. En la zona d'esbarjo es preveu la instal·lació de dos gronxadors, un d'adaptat, una tirolina de 30 metres i un joc de Mikado. També es contempla un parc de calistènia. La zona de descans i de lectura estarà diferenciada de la d'esbarjo per una separació vegetal. I el Consell Comarcal de la Baix Penedès posa en marxa el nou servei de recollida de poda i voluminosos a demanda. Es presta als municipis del Vendrell, l'Arbós, la Bisbal, Banyeres, el Montmell, el Vinyana, Bonastre, Bellvei i Mas Llorenç. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha posat en marxa, doncs, aquesta setmana passada el primer dels serveis que integren el nou contracte de mancomunat de recollida de residus. Es tracta de la recollida de poda i voluminosos a demanda, que es presta en 9 dels 14 municipis de la comarca del Baix Penedès. I d'altra banda, Subirats es declara municipi per la pau i organitza una xerrada contra la despesa militar. El ple de l'Ajuntament de Subirats va aprovar dimecres una moció per declarar el municipi com a municipi per la pau i contra la despesa militar. En el marc d'aquesta moció, el consistori penedesenc ha organitzat una xerrada per la pau i contra la despesa militar que tindrà lloc dissabte a les 11 del matí a la plaça de l'1 d'octubre de Sant Pau d'Ordal.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15. Un cop al mes, l'especialista Carme Ortoll ens parla d'educació al Penedès en xarxa a la secció El Pupitre. I avui ha triat un tema ben primaveral que ens acosta des de Canal 20 amb el Raimon de Cara.
En aquest programa del Pupitre, Carme Ortoll, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
D'aquest mes de maig, de què parlarem?
Mira, aquest mes de maig parlarem de les flors. El mes de maig sempre s'ha dit que és el mes de les flors. De fet, és quan la primavera està en la seva plena esplendor i és un bon moment per poder observar milers de tonalitats, de colors i d'aromes de les diferents flors. Cada flor, com les persones, té característiques úniques. I entre les 400.000 espècies que hi ha de plantes en flor, doncs és bonic saber que ens han acompanyat totes, o moltes d'elles, al llarg de la història.
Tenim molts tipus de flors, molts colors diferents. Quina és la causa de poder tenir aquesta diversitat de colors?
De fet, la causa d'aquests colors tan vius i diferents de les flors són els pigments naturals, com per exemple la clorofila amb el verd, d'altres com la atocinanines amb les vermells i els rosats i els morats i els blaus, o d'altres amb el groc i les taronges, o les flavonoides amb els blancs i alguns grocs pàl·lids. Els colors de les flors són preciosos i només ens atrauen, no només ens atrauen a la nostra vista, sinó que també atrauen els animals pol·linitzadors, com per exemple les papallones, els ocells o les abelles, que transporten el pol·len d'una flor a l'altra i permeten la seva reproducció. Mira, per exemple, les flors vermelles atrauen més els colibrís i les papallones, les morades i les blaves atrauen les abelles. De fet, tots hem vist camps d'espígols plens d'abelles que els festegen. Als vorals de les carreteres i al tocar dels camps i de les vinyes, des del març, donem sempre la benvinguda a una primavera amb un bon esclat de roselles, sempre ben acompanyades de papallones de totes les classes. Si us hi fixeu i les observeu detingudament, a poder ser sense fer gaire soroll i sense acostar-nos-hi gaire, veureu i podreu comprovar, com hem dit, que cada flor atrau animalons i bestioles ben diferents i és un gran aprenentatge el poder-los observar.
Els colors de les flors, a més de tot això, sabem que ens aporten algunes curiositats.
Sí, oi tant. Aquesta diversitat cromàtica que veiem de la natura, hi ha moltes curiositats que està bé de compartir. Com, per exemple, que algun dels seus colors ajuden a protegir algunes flors de la llum solar excessiva. Un altre aspecte curiós és que algunes flors poden canviar de color segons la seva edat i les condicions ambientals on viuen. Per exemple, tothom hem vist hortènsies blaves o blanques o roses. Resulta que si el pH del sòl on creixen és àcid, són blaves. En canvi, si el pH del sòl és alcalí, són hortènsies roses o d'altres colors. El pH de la terra determina l'acidesa o l'alcalinitat del sòl i afecta la disponibilitat de nutrients per a les plantes. Una altra curiositat també és que algunes flors, com les roses, canvien de color. Quan neixen són blanques i amb el sol es tornen vermelles. O una altra és que hi ha una flor, la flor del cadúpul, que floreix una nit a l'any i es marceix abans de l'alba. Un cop tallada es mor i no es pot conservar. I una de molt curiosa, que segur que sabeu tots, és que les abelles no veuen el color vermell, perquè la seva visió està adaptada a la llum ultraviolada. En canvi, detecten molt bé el groc i el blau.
Entre aquestes curiositats, les flors negres, podem dir que existeixen realment? Hi ha flors negres?
No, no existeixen. De fet, la tulipa reina de la nit, que en diuen tulipa negra, no és ben bé negra, és d'un granat molt fosc i molt intens. Totes les flors que semblen negres, o això almenys diuen els estudiosos que hem llegit, o molt fosques, són més aviat d'un color granatós intens.
I quines són les flors més perfumades?
També ho expliquen els estudiosos que les més perfumades són les flors blanques. En són bons exemples la flor del taronger o la flor del gessamí, que desprenen aromes més intenses perquè el no poder cridar l'atenció amb el seu color tan blanc ho compensen amb la seva fragància i així també trauen, com les altres flors més acolorides, els animalons pol·linitzadors.
I què podem dir de les roses? A més de ser una de les flors més populars i precioses, sempre s'ha comentat que cada color de rosa té un significat.
Sí, la rosa és, com diuen alguns, la reina de les flors i s'associa a diferents emocions segons el seu color i tenen significats simbòlics diferents. Mira, per exemple, la blanca s'associa a la innocència, a la puresa, està més lligada a l'espiritualitat. La de color rosa, a la gratitud, a l'admiració, a l'afecte. La rosa taronja, a l'energia, la fascinació. La groga, l'amistat, l'alegria, la facilitat, la felicitat, la reconciliació. Les roses liles o les porpres suaus simbolitzen l'amor a primera vista, l'encant, el misteri. I la rosa blava, a la fascinació i també a la creativitat. El desig d'aconseguir allò que sembla impossible. De fet, aquesta no existeix al natural. S'ha de tenyir artificialment o modificar genèticament. I la rosa grana, o dita també negra, s'associa a l'elegància i a la força. I la vermella, que és la més comú, a l'amor, al desig, a la dolçor i a la passió. Ja veus, colors de roses per tots els gustos i per tots els sentiments.
I sempre fan olor, les roses?
No, no. Les roses no sempre fan olor, encara que moltes d'elles tenen una fragància encisadora i molt agradable, i en canvi d'altres no en fan, perquè algunes varietats de roses es treballen perquè tinguin colors més vius o tinguin una floració més llarga en el temps, i llavors moltes d'elles han perdut la seva olor i la seva fragància en aquest procés. Mira, expliquen que la rosa més antiga té 1000 anys i es troba en un roser d'una catedral d'Alemanya i encara floreix cada any i després fa unes aromes excel·lents. I referent a l'olor, sabem també que les roses, independentment dels seus colors i de les seves fragàncies, encara que no ho semblin, pertanyen a la mateixa família que els presseguers i les pomeres. De fet, si t'hi fixes, la base d'una rosa s'assembla una mica a una poma petita. I si de petites les olores, desprenen també una fragància que ens ho pot recordar.
I quines es consideren les flors més valorades i apreciades?
N'hi ha moltes, i com diu el refrany, per cada gust una flor. Algunes són més apreciades per la seva bellesa, d'altres per les seves rareses, i d'altres pel que representen, pel seu simbolisme. La rosa n'és una d'elles, perquè té una varietat molt exclusiva, com per exemple la Juliet Rose, una rosa anglesa, una varietat luxosa en el món, que es desenvolupa i es fa créixer durant 15 anys. Té un to de color de préssec i un aroma fruitada, i això l'ha portat a ser una de les espècies més rares i també cares, econòmicament parlant. Una altra flor que destaca per la seva elegància i alhora pel seu exotisme és l'orquídia. Hi ha algunes varietats d'orquídies creades a la Xina que es van vendre per molts milers de dòlars. Les orquídies són flors exitoses i elegants que simbolitzen la bellesa i la sofisticació. Una altra flor que cal destacar és el safrà, una espècie molt valuosa que també en diuen l'or vermell, ja que els seus estigmes s'utilitzen per obtenir el safrà, una de les espècies més cares del món. Fixa't, per produir un quilo de safrà es necessiten més de 170.000 flors. El safrà dona bon aroma als plats, però també es considera per les propietats un bon tractament en medicina i en cosmètica. I també hem de parlar de la tulipa. A mi personalment és una de les que més m'agrada. Durant la primavera, els camps de tulipes ofereixen un festival de colors, sobretot en alguns llocs dels Països Baixos. La varietat més valuosa és la tulipa que històricament se n'ha dit la Semper Augustus, amb pètals vermells i blancs.
Parlem ara dels visitants d'aquestes flors. Hi ha alguns depredadors de les flors i de les plantes que els hi poden ocasionar danys greus?
Sí, sí, és així. I fins i tot poden afectar la seva capacitat de reproducció. Hi ha insectes que s'alimenten de plantes, com poden ser les orugues, les larves de les papallones i les arnes, que mosseguen els pètals i sobretot els brots més tendres. Hi ha altres, com el pugó, que xuclen la saba de les flors i, a més de deformar els seus pètals, les debiliten. També tenim les xinxes de les flors, que les succionen perforant els seus nutrients, i alguns escarabats, que s'alimenten de pol·len i poden destruir els estams. I cal destacar-ne alguns altres tipus, com els d'animals més mamífers i herbívors, com els conills o les llebres, que roseguen les flors i les fulles joves de les plantes, o els cèrvols, que si troben una flor i fulles tendres poden endrapar-se plantes senceres. I no podem deixar-nos els ratolins, que encara que no es mengen les flors, poden fer mal a les seves arrels. I pel que fa a algunes aus i alguns rèptils, cal destacar-ne els lloros, que els agrada menjar-se els pètals i les llavors de les flors, o les tortugues de terra, que els agrada viure sempre que es pot a prop de les bugambílies per consumir-ne les seves flors.
I per què es planten rosers als peus de les vinyes? També està relacionat amb les malalties?
De fet, es planten per diferents raons. Algun, com bé diu, relacionats amb les malalties i d'altres relacionats amb la tradició. De fet, els rosers i les vinyes tenen necessitats de nutrients de terra similars. Els rosers a peu de vinya són detectors pràctics, indicadors de malalties de la vinya, ja que ells són sensibles a determinades malalties que pot patir el cep, com l'oïdi o el míldiu. Com els rosers normalment emmalalteixen abans, els viticolors i els pagesos poden detectar amb temps la presència d'aquells fongs i prendre la mesura necessària i tractar-los per prevenir-los del que podria venir abans de que les vinyes se'n vegin afectades. Si un roser peu de vinya creix en bona salut, indica que tot va bé i que el sol és adequat per a aquell tipus de raïm. I un altre aspecte és que també és bo que hi siguin perquè les espines de les tiges del roser dificulten l'accés a alguns animals que podrien fer mal al cep, com podrien ser els conills. I quan parlàvem de tradició també és així, perquè en algunes cultures és costum plantar-hi rosers com a símbol de bona sort i de prosperitat. De fet, actualment, amb les noves tècniques de control de les malalties i plagues, la seva funció ha disminuït, però en molts llocs del Penedès, quan passegem pels camins, encara es conserven com a tradició, perquè, a més d'orientar els pagesos, donen bellesa i alegria al paisatge.
I parlant d'espines, i els cactus? Què podem dir dels cactus?
Ai, els cactus. Els cactus són plantes molt resistents, que s'adapten amb molta facilitat a climes àrids, que tenen necessitats mínimes de reg i que viuen sense necessitat de gaires cures. Necessiten la llum del sol i temperatures càlides, encara que també poden suportar temperatures fredes si són moderades. I també n'hi ha que viuen en climes extremadament secs, fins i tot en alguns deserts. De cactus, com d'altres plantes i flors, n'hi ha de molt variades. I així, com també de molts colors i formes i mides. Les espines que tenen els cactus, de fet, són fulles modificades que han evolucionat per poder protegir la planta i reduir la pèrdua d'aigua. Les espines els serveixen de defensa contra els herbívors i, a l'estar marcat generalment per les fulles, fan la fotosíntesi per la tija. Molts cactus, segons els tipus, fan unes flors precioses que acostumen a ser solitàries. I una curiositat és interessant és que n'hi ha algunes d'aquestes flors que només surten un cop a l'any o fins i tot cada 2 o 3 anys i que poden arribar a tancar-se quan passen els núvols i es tornen a obrir quan el cel es destapa i es fa clar.
Treballar amb els infants i els joves el coneixement de les flors i de les plantes en les diferents estacions de l'any, què ens pot aportar?
De fet, aquest treball es fa amb normalitat a les escoles i ara especialment tots aquests dies de maig, com també tota la primavera, són plens de colors, de textures i d'olors i és bo de conèixer-ho bé i de treballar-ho a fons amb els infants i amb els joves. I treballar-ho també amb les criatures a través de les estacions de l'any és, de fet, com una màgia que ens indica i els indica el pas del temps i ens porta moments únics que ajuden a comprendre els infants el cicle de la natura. La primavera ens parla d'esperança, de renaixement, de començament, de que la terra es desperta del fred de l'hivern i es comença a vestir de colors i ens recorda que tot té un nou cicle, un nou inici. Hi ha arbres i flors, com els ametllers florits, que anuncien l'arribada del bon temps. I si els observem durant diferents dies, podem descobrir en cadascuna de les seves flors els moments més bonics del seu creixement i de la seva floració. Com també fa molt de goig de veure l'efímera flor del cirerer, que dura pocs dies, però que ens deixa un fruit molt preuat i molt dolç. Entre les flors de primavera no podem deixar d'anomenar els cacaraquecs o les roselles, unes flors que tenen molts noms a diferents comarques de Catalunya. I d'altres també igual d'interessants com la margarida, la zínia o flor de paper, les petúnies, les tulipes, els lliris o les roses. Algunes d'elles, com també passa amb altres tipus de flors, floreixen durant tot l'any. Com ens deia Salvador Espriu, a cada primavera la natura ens recorda que les flors, com els somnis, també floreixen.
I passem de la primavera a l'estiu.
L'estiu és un moment bo per gaudir de la natura en família o amb els amics. Tant si és a prop del mar, com a la plana, com a la muntanya, són bons llocs per poder gaudir d'una nit estrellada, de fer unes bones rutes a peu i anar observant i desxifrant tots els misteris que ens presenten els camins, les plantes, els arbres i les flors. I poder descobrir que a la sorra de la platja també hi creixen plantes i flors que han desenvolupat adaptacions úniques per sobreviure en condicions particulars. En serien exemples la flor de la sal, la planta de l'herba o el cactus de la platja. Les flors d'estiu que viuen als diferents pastatges de Catalunya i ens parlen d'esplendor, de plenitud, on algunes plantes i flors arriben al seu punt àlgid de floració, com els girassols, que van seguint la llum del sol, les petúnies, els geranis, els clavells, la begònia, les verdolagues, les alegries o les bugambílies, que esclaten radiants enmig, moltes vegades, d'una calor intensa. Per això veiem algunes plantes que es tanquen durant el dia i s'obren amb la fresqueta de la nit, com és les dames de nit.
I després arriba la tardor.
Arriba la tardor quan comencem a sentir el sou suau de les fulles que van caient dels arbres. A la tardor, moltes plantes perden les seves flors i fulles per concentrar-se en les arrels. I anem veient com van sortint, sobretot en dies de pluja, els cargols que ens transmeten més aviat calma i parsimònia. La tardor ens descobreix sempre històries de canvi, de descans i de renovació. Ens explica que la bellesa de les flors pot sorgir en qualsevol moment de l'any. A la tardor sentim la humitat dels matins a primera hora i l'aroma de l'espígol i esperem cada any l'arribada de les castanyes i els moniatos. Tots ells aspectes rics per anar descobrint amb els infants i promoure el seu aprenentatge, per despertar la seva curiositat i noves maneres de relacionar-se, de jugar, d'aprendre, tant a nivell individual com de grup. I descobrir de nou les flors de la tardor, com els crisantems, les dànies, dàlies, els pensaments, o com els ciclàmens. I a l'hivern també ens porta una altra oportunitat fantàstica per despertar i atraure altres perspectives de coneixement, per treballar noves paraules de vocabulari, situacions d'aprenentatge que ens presenten nous escenaris i contextos de descoberta. Per exemple, també el solstici d'hivern, també n'hem parlat amb altres pupitres, ens apropa boscos i arbres de fulla caduca i de fura perenne, a baixades importants de temperatures, a veure i descobrir com els animals s'adapten a les estacions i també conèixer i gaudir de les flors d'hivern, totes elles fortes i resistents al fred, com les camèlies, el llimiri de neu, el ciclamen, també els crisantems i les flors del pensament, l'hortència d'hivern, el jacint, el gessamí, el narcís, el bruc o la rosa de Nadal. Totes elles ens parlen de resistència i d'esperança, de poder sorgir fins i tot en les condicions més dures de l'any, i ens ensenyen que el temps d'espera del silenci també pot ser temps ple de vida. I per gaudir de les plantes i les flors de cada estació n'hem de tenir molta cura i regar-les amb la regularitat que cadascuna necessita.
I hem de dir també que moltes plantes i flors ens aporten valors medicinals.
Sí, hi ha moltes d'aquestes herbes que en diem remeieres i plantes que tenen propietats medicinals i que es fan servir des de molt antic. Els experts calculen que n'hi hauria més de 700 espècies de plantes medicinals. Algunes neixen prop de les cases de camp, els marges, els llocs de rec properes també als horts i a la vora dels camins. En un poblet de l'Alt Urgell fins i tot hi ha un museu de les trementinaires i a Calafell, per la festa major, algunes dones en ballen el ball. Les trementinaires eren dones que es desplaçaven a peu per tot el país venent les herbes i els remeis casolans elaborats artesanalment. Aquesta tradició ve de la saviesa mil·lenària que, per sort nostra, cada vegada més es va recuperant i es va traspassant de generació en generació. Les infusions d'algunes flors són bones per gairebé tot, tant serveixen pel cor com per relaxar la musculatura. Segurament que tots heu sentit que la camamilla es fa servir com antiinflamatori i també per tenir bones digestions, o la cua de cavall, com herba diurètica, l'espígol, com a sedany, l'alfàbrega, un bon repel·lent de mosquits, i la farigola va bé per la circulació i pels estats de decaïment. De la menta se n'extreu el mentol, un oli molt aromatitzat, i el poliol és relaxant i va bé per les vies respiratòries, i la tila, per combatre l'excitació i per l'insomni, i el romaní és digestiu i diurètic. I l'orenga també és digestiva i molt bona per acompanyar pastes i tomàquet amanit. I en temps antic la feien servir com a desinfectant. Ja veus, així podríem anar continuant fins a 700 i a totes els hi trobaríem alguna propietat, moltes d'elles conegudes des de fa anys i panys.
I algunes flors es poden menjar.
De fet, ara al maig, en plena primavera, les flors són bones protagonistes d'algunes taules, ja sigui amb un bon ram de decoració i amb el guarniment de flors del tot comestibles. Una de molt especial i molt preuada és la flor del carbassó. I també algunes violetes o pensaments que són boníssimes per acompanyar i guarnir unes bones amanides. I segur que, a més d'un bon sabor i una bona aroma, fa més bonic els plats a les taules de les cases i posen, segur, un polsim d'alegria.
Ens agradaria seguir parlant d'altres qüestions interessants que ens planteja aquest tema, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar per un altre dia. Avui ens ha acompanyat en el Pupitre per parlar de les flors, la Carme Ortoll Grífols, i a més, Carme, quines altres persones o col·lectius?
Ens hem servit d'articles, d'investigacions, conferències, lectures de diferents persones estudioses del món de la pedagogia i de la salut, pàgines de botànica i de jardineria, el calendari del cordill, l'Ester Estela de VilaWeb, la joia de viure a la natura, llibres de les flors, l'Alicia Tomero, en Pere Puigverd i la Núria Esponellà, el Diccionari de la Llengua Catalana, aportacions del ChatGPT i la Viquipèdia. I com sempre també ens hem servit de la veu i el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres dels serveis de Catalunya.
Acabem el Pupitre amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Sí, avui deixem escrita a la pissarra una frase de la poeta Maria Mercè Marçal, que va escriure: les flors són un poema de la natura, sense paraules, però plenes de significat.
I fins aquí el Pupitre d'avui.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim l'ocasió, que amb tots els oients que sou en sintonia, de poder fer un bon debat que segurament ens ajudaria a continuar compartint des del Pupitre passió per l'educació.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.